Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Oficialment per Espanya-Palestina és des d'avui un estat. Com va anunciar Pedro Sánchez dijous passat, el Consell de Ministres ha reconegut avui l'estat palestí en un moviment que busca la fi del conflicte amb Israel a través del reconeixement dels dos estats. Espanya no és l'únic país europeu que ha fet avui aquest gest. De la mà del Consell de Ministres espanyols també han reconegut avui Palestina, Irlanda del Nord i Noruega.
El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz.
Declaracions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'aquest matí en una compareixença institucional des de la Moncloa. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Amb aquest reconeixement a Espanya es marca tres fites.
Sí, bona tarda. La primera i més urgent és posar fi a la guerra amb un alto al foc, l'alliberament dels hostatges i l'entrada d'ajut humanitari. Un cop aconseguit això, es donarà suport al govern legítim de l'Autoritat Nacional Palestina perquè pugui fer les reformes necessàries i unificar l'estat palestí. Per últim, aconseguir també la celebració d'una conferència internacional de pau.
El pas d'Espanya ha estat celebrat avui pels socis del govern per sumar, tot i que consideren que cal anar més enllà, i des de l'oposició el Partit Popular també veu el gest amb bons ulls, tot i que discrepa del moment en què s'ha fet. Declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, de Sumar i de Borja Semper, portaveu dels populars.
Tenemos que sumarnos a la demanda de Sudáfrica y, por supuesto, proceder al embargo de armas a Israel.
Estamos de acuerdo en el fondo que firmamos ya hace años y que lo hemos manifestado en muchas ocasiones, pero el momento nos parece especialmente inoportuno.
I de la seva banda, evidentment, el govern d'Israel ha tornat a ser dur avui amb el president Pedro Sánchez, de qui acusa avui de nou de ser còmplice del terrorisme de Hamas. A tot això, el govern de la Generalitat de Catalunya també celebra que finalment s'hagi reconegut l'estat de Palestina i es posiciona al costat de Sumar i pensa que encara cal anar més enllà i aturar ara el comerç d'armes.
La portaveu Patricia Plaja diu que Israel està causant una matança sense precedents cap a la població palestina, tot i que evita parlar de genocidi.
Valorarem avui aquest reconeixement de Palestina. Parlarem d'aquí uns minuts amb el president del CIDOB, Antoni Segura. Però és que tot això en un dia on novetats pel que fa a la sequera. La pluja que ha anat caient les últimes setmanes segueix donant alegries a diferents parts del país. Ho acaba d'anunciar la portaveu del govern, Patricia Plaja.
Que avui podem anunciar aquest nou canvi d'escenari que beneficiarà els habitants de 22 municipis de la comarca de l'Alt Empordà. L'aqüífer del Fluvià Muga deixarà enrere l'escenari d'emergència per passar al d'excepcionalitat.
Se'n beneficien municipis com Peralada, Espolla, La Jonquera o Agullana, però en canvi, atenció, no s'aixequen les restriccions per sequera a la capital, a Figueres.
Tampoc Roses o Cadaqués, que segueixen en fase d'emergència 2 per la falta d'aigua a l'embassament de Darnius Boadell. El govern també ha anunciat un desembassament d'aigua al sistema Ter Llobregat perquè els pagesos de la zona puguin regar.
I a aquesta hora estem pendents encara de l'incendi que ha començat a cremar aquest matí a les Terres de l'Ebre. El foc ja afecta 15 hectàrees del Coll de l'Alba, és el terme municipal de Tortosa.
21 dotacions dels bombers i 4 helicòpters treballen per aturar l'incendi que s'ha declarat en una zona boscosa i de camps, on hi ha també una central eòlica. Els bombers han demanat que s'aturin els aerogeneradors i com a mesura preventiva també s'ha evacuat les persones que es troben a la zona. De moment, el foc no afecta cap nucli habitat.
I atenció al que ha passat aquest matí a Badalona. Ha aparegut mort un home després que escalés foc al seu pis. El cas l'investiguen els Mossos perquè, segons la policia, la víctima tenia una vintena d'antecedents per amenaces i intents d'assassinat.
I, de fet, a la façana del bloc que s'ha cremat es pot llegir la paraula assassí. La pintada va aparèixer després que la policia trobés el cap d'un noi de Vic, a la muntanya de Can Ruti. Segons la periodista Tura Soler, l'home que han trobat mort avui, on hi ha hagut aquest incendi, va ser l'última persona que va veure en vida el noi de Vic.
Ho seguirem de prop. I a Barcelona, els taxistes han desconvocat la protesta que han començat aquest matí. Els taxistes han fet una assemblea en la qual han anunciat que, passades les eleccions europees, es reuniran amb el Ministeri de Transports.
I ja han avisat de noves mobilitzacions, com el bloqueig dels accessos al port i aeroport, si la Generalitat no aprova la nova regulació abans de l'1 de setembre. Els taxistes també denuncien els costos desproporcionats en comparació amb plataformes com Uber o Cabify.
I avui en els esports nom propi, Hans Flick ja és a Barcelona.
El futur entrenador del primer equip del Barça ha arribat aquest matí a Barcelona a l'espera que el club faci oficial el seu fitxatge.
I la feina als despatxos del Barça, que és frenètica, també s'està negociant aquests dies el nou contracte d'Aitana Bonmatí.
I és que el seu contracte actual acaba el juny de l'any vinent i de l'interès que han mostrat per la pilotadora els grans clubs europeus, el Barça la vol deixar lligada ja aquest estiu. Es negocia un contracte per convertir la jugadora catalana en la més ben pagada de tota la plantilla del femení.
És això el més destacat d'aquest matí de dimarts. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores si tornen aquestes altes temperatures. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada d'avui amb una mica de fresca, però la calor ja es nota a molts punts de Catalunya. Esperem màximes que ara, primeres hores de la tarda, es poden situar entre els 24 i els 29 graus a bona part de Catalunya, però a les comarques del Pla de Lleida i també cap a les Terres de l'Ebre encara podrien pujar fins als 30-31 graus. Per tant, un dia avui amb calor en aquestes comarques del país. A partir de migdia han començat a créixer núvols cap a les comarques del Pirineu, poc importants, però cap a la zona del Ripollès podrien deixar escapar alguna gota de cara a la tarda. I tot el que hem explicat per avui és vàlid també per demà dimecres. No hi haurà canvis, matí amb sol, amb alguns núvols, sobretot a Barcelona, Girona, Pirineu, més sol la resta del matí, i de cara a la tarda, doncs, la crescuda d'aquests núvols al Pirineu que poden acabar donant algun ruixat. A partir de dijous la situació s'inestabilitza, els ruixats de la tarda al Pirineu seran una miqueta més extensos i les temperatures baixaran lleugerament.
Gràcies, Jordi. Ara passen 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El Consell de Ministres del Govern d'Espanya ja ha aprovat reconèixer oficialment l'estat de Palestina, com fan ja 140 països més d'arreu del món. El moviment d'Espanya vol ajudar a posar fi al conflicte històric entre Israel i Palestina. Segons el govern espanyol, aquest gest, reconèixer oficialment els dos estats, és la forma més eficaç per contribuir a la pau a la regió i per fer justícia.
Així mateix ho ha explicat el president Pedro Sánchez a primera hora d'aquest matí, just abans d'entrar a la reunió setmanal amb el seu executiu, en un discurs breu en castellà i també en anglès, per deixar constància de la transcendència de la decisió. Ha defensat la coexistència de dos estats com l'única possible solució per aconseguir la pau i ha insistit que per això cal que l'estat palestí sigui viable.
Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz.
Entrant en el fons de la qüestió, Sánchez ha assenyalat que l'estat de Palestina ha de basar-se en les fronteres de l'any 1967 amb Cisjordània i Gaza connectades per un corredor i amb Jerusalem Est com la seva capital i unificades també sota el govern de l'Autoritat Nacional Palestina que presideix Mahmoud Abbas. Aquestes són precisament les fronteres que reconeixen les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU.
El pas que ha fet doncs, el Consell de Ministres és important, però la vicepresidenta del govern espanyol i líder de Sumar, soci de govern del PSOE, Yolanda Díaz, pensa que cal anar més enllà.
Tenemos que sumarnos a la demanda de Sudáfrica y, por supuesto, proceder al embargo de armas a Israel. Esto es cumplir con la ley europea y es parar el alto al fuego. Estamos viendo una auténtica masacre, es un auténtico genocidio. E, insisto, lo que hacemos hoy es muy importante, reconocer el Estado palestino como garantía de la paz, pero, insisto, tenemos que dar más pasos.
L'oposició liderada pel Partit Popular està a favor també de reconèixer l'estat de Palestina. De fet, ja havia signat també algun acord que n'havia sortit del Congrés dels Diputats fa uns anys, però pensa el Partit Popular que ara no és el moment adequat per fer-ho.
Sí, el vicesecretari portaveu del PP, Borja Sémper, pensa que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha pres una decisió accelerada i sense tenir en compte que altres grans potències com els Estats Units, França o també Itàlia encara no han fet aquest pas endavant. Declaracions d'Antena 3.
Y en este momento, la mayoría de los países con más peso democrático consideran que no es el momento para actuar de esta manera. Por lo tanto, estamos de acuerdo en el fondo que firmamos ya hace años y que lo hemos manifestado en muchas ocasiones, pero el momento nos parece especialmente inoportuno.
Però és que la reacció més dura ha arribat avui un altre cop des del govern d'Israel. El ministre d'Afers Exteriors ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'atenció de donar suport a l'assassinat del poble jueu.
En un missatge a les xarxes ha recollit les paraules de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, dient que Palestina serà lliure des del riu fins al mar, una expressió que Israel considera un lema de Hamas. En aquest sentit, el ministre israelià diu que Díaz coincideix amb el líder de Hamas a Gaza i com que Sánchez no l'ha destituït del seu càrrec, el president espanyol és còmplice d'atiar l'odi contra Israel.
En tot cas, els primers passos d'Espanya per aconseguir la pau a Palestina ja comencen demà mateix. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha confirmat que es reunirà amb el grup de contacte ara per a Palestina, format per representants de diferents governs de Qatar, Jordània, Aràbia Saudita i també de Turquia. Però és que què implica aquest reconeixement oficial per part d'Espanya? Avui ens ho hem preguntat i per això hem convidat el senyor Antoni Segura, president del CIDOB. Senyor Segura, bona tarda i moltes gràcies.
Molt bona tarda.
Aviam, quins efectes tindrà a nivell internacional aquest reconeixement per part d'Espanya?
Bé, aquest efecte a nivell, diguem-ne, pràctic, segurament en tindrà poc a curt termini. Però a nivell simbòlic i a nivell polític jo penso que és molt important. De fet, estem davant d'un conflicte on hi ha dos actors polítics que no estan en igualtat de condicions polítiques. I el que fa Espanya, no només Espanya, amb Espanya, Noruega i Irlanda, són ja 146 dels 193 països que hi ha a Nacions Unides que reconeixen l'estat palestí. És posar en peu d'igualtat els dos actors polítics del conflicte, de tal manera que a partir d'ara tots dos poden apel·lar a Nacions Unides amb les mateixes, diguem-ne, condicions i en les mateixes instàncies. És cert que a nivell pràctic doncs seguirà havent-hi el problema de l'ocupació, seguirà havent-hi el problema dels 750.000 colons instal·lats a Cisjordània, 240.000 dels quals a Jerusalem Est, seguirà existint el problema dels refugiats, seguirà existint el problema de quines són les fronteres definitives i seguirà existint el problema encara de la capitalitat o la doble capitalitat de Jerusalem. Clar, tot això, evidentment, no se soluciona amb una declaració, diguem-ne, de l'estat palestí, però sí que, d'alguna manera, també condiciona, d'alguna manera influeix dins d'una opinió pública internacional, dins de la comunitat internacional, on cada cop més estats doncs, fan aquest reconeixement de qual cosa no deixa de ser una pressió sobre Israel i sobretot sobre l'actor que realment pot intervenir de manera determinant, que és els Estats Units.
Això és el que li anava a preguntar ara, no? El fet de si no es farà el pas important fins que no hi hagi països importants com, per exemple, França, Alemanya, Itàlia o els Estats Units, fins que aquests estats no reconeguin Palestina, aquesta estratègia d'Espanya no sembla que acabi amb el conflicte.
No, és que amb el conflicte, fins i tot, encara que tots els reconeguessin, quedarien per solucionar tots els temes que he dit. Fins i tot si Estats Units pressionés en Israel. A veure, als Estats Units hi ha algun petit canvi, el que passa que és de curta, o pot ser de curta durada. És veritat que Biden, amb unes eleccions al mes de novembre, comença a tenir problemes amb les bases demòcrates. Hi ha un vot musulmà important als Estats Units, que de manera general vota demòcrata i que, per tant, pot repercutir no perquè passi a votar republicà, sinó que simplement s'abstindran. Aquest és el perill que té Biden, que ja ho té prou complicat per enfrontar-se a Trump si a sobre li falla una part de la base del seu electorat demòcrata. Dit això, és cert que fins i tot si s'arribés a aquest reconeixement o aquesta voluntat d'intervenir de manera activa als Estats Units en favor d'una solució del conflicte, doncs, com deia abans, queden molts temes per resoldre i queden moltes qüestions que no són fàcils tampoc de trobar-hi una sortida. Però, en fi, hauríem donat un pas important que jo crec que és el que pretén Espanya amb Espanya. I no oblidem Espanya, Noruega i Irlanda. I per què no oblidem? Home, perquè Noruega va jugar un paper capdalt importantíssim amb els acords d'Oslo, que és el més a prop que hem estat d'una pau o d'una solució del conflicte. No es diuen per casualitat acords d'Oslo, sinó perquè es van negociar a Oslo durant els anys que van del 91 al 93.
I ja per acabar, senyor Segura, es poden prendre seriosament les amenaces que està fent el govern d'Israel aquests dies cap a Espanya?
Jo crec que, en fi, que Jo entenc que Netanyahu, el govern d'Israel en aquests moments està en una situació bastant compromesa. D'alguna manera, la guerra políticament, la guerra és una brutalitat el que està fent, però està perdent en termes d'imatge, i jo m'atreviria a dir en termes polítics. Fixeu-vos, Netanyahu emprèn aquesta guerra, perquè no se la pot denominar ja d'una altra manera, aquesta brutalitat, en dos objectius. Un, recuperar els hostatges, rescatar els hostatges. Dos, acabar amb Hamas. Bé, ni un objectiu ni l'altre l'ha aconseguit. I, en canvi, de per mig ha deixat 36.000 morts. Una sentència, bueno, una petició del fiscal del Tribunal de la Haia de detenció contra Netanyahu i el ministre i el cap de l'exèrcit, vaja, de defensa, i també una sanció important per part de l'altre Tribunal de la Haia, de Nacions Unides, que considera que s'estan cometent crims de guerra, no? I que, evidentment, s'estan cometent crims de guerra. Tant una, es van cometre el 7 d'octubre per part de Hamas i s'ha multiplicat moltíssim per part d'Israel. No es pot bombardejar població civil com s'està fent, escoles, i campaments de refugiats. Ahir mateix vèiem com se'ls recomanava o es deia que els palestins anessin a un determinat lloc de Rafah, que seria un lloc segur, i a continuació bombardeixen, no? Això és un, en fi, és una crueltat brutal. Comença a tenir problemes interns i comença Netanyahu, i amb protestes cada cop més importants a Israel, i sobretot comença a tenir una pressió internacional molt, molt important.
Veurem com ha acabat tot plegat. Antoni Segura, president del CIDOB, gràcies per atendre la trucada d'aquest programa. Avui, que vagi bé, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
A banda d'això, el govern de la Generalitat també celebra que el govern espanyol finalment hagi reconegut l'estat de Palestina i pensa com els socis del govern del PSOE, Sumar, que s'haurien de deixar de vendre armes a Israel perquè hi ha una matança indiscriminada del govern cap a la població civil. Des del Palau de la Generalitat, Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El govern evita fer servir el terme genocidi per referir-se als atacs del govern d'Israel cap a la població palestina, però sí que els condemna amb rotunditat. Diu que són matances injustificades que atempten contra el dret internacional humanitari. La portaveu Patricia Platja celebra que el govern espanyol hagi reconegut oficialment l'estat de Palestina i pensa que és un primer pas per avançar cap a la resolució del conflicte.
És una molt bona notícia. Aquesta és una reclamació que portem fent des de fa molts mesos i, per tant, només podem que aplaudir que cada cop més estats, com aquest cop és el govern espanyol, reconeguin l'estat de Palestina.
El govern de la Generalitat ha deixat sota mínims les relacions amb Israel i ha decidit enviar un representant de cooperació al desenvolupament a Palestina per acompanyar els projectes que s'impulsin des d'organitzacions catalanes per garantir els drets humans i l'ajuda humanitària.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 18 minuts, més coses. A l'Alt Empordà, la Generalitat afluixa les restriccions als 22 municipis que beuen l'aigua de l'aqüífer Fluvià Muga. Es tracta dels pobles com la Jonquera, Agullana, Peralada o Vilajuïga, on fins ara estaven en fase d'emergència. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. És el mateix que va passar a l'àrea de Barcelona fa unes setmanes. El nivell de restriccions passa d'emergència a excepcionalitat. Per això, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha recordat que encara s'han d'aplicar mesures per estalviar aigua.
Permetrà disposar d'una dotació d'aigua per habitant i per dia de 230 litres. En la situació d'emergència ara és de 200 litres i es mantenen diverses limitacions, mesures d'estalvi, com la reducció de la dotació del rec agrícola en un 40%, la reducció del 15% dels usuaris industrials, la reducció del consum d'aigua en usos recreatius, la reducció del 30% en usos ramaders.
On encara es mantenen les restriccions més dures és a Figueres, Roses, Castelló d'Empúries i la resta de municipis que reben l'aigua de l'embassament d'Arnius-Boadella. Aquesta zona es manté en fase d'emergència 2, les restriccions més dures que hi ha ara mateix a tot Catalunya. Aquí el consum d'aigua està limitat a 180 litres per persona i dia. La portaveu del govern ha dit que en dues setmanes estudiaran si relaxen la situació, ja que les reserves de l'embassament de Darnius ja superen el 20%, però ha afegit que no es volen precipitar perquè es tracta d'una una zona turística on es preveu un augment del consum d'aigua amb l'arribada de l'estiu. A més, coincidirà amb una aturada de les pluges i amb un increment de l'evaporació per culpa de la calor. Per altra banda, Plaja també ha anunciat que dilluns que ve hi haurà un desembassament extraordinari d'aigua al sistema Ter Llobregat perquè els pagesos de les zones afectades, que fa mesos que pateixen restriccions a l'hora de regar, tinguin més aigua disponible pels seus cultius.
Gràcies, Pau. I d'altra banda, ho dèiem també al començar, des d'aquest matí que crema un important foc al Coll de l'Alba. És el terme municipal de Tortosa. L'incendi ja ha cremat una superfície de 15 hectàrees. Va camí de ser ja, doncs, el primer gran incendi d'aquesta temporada. Aquestes 15 hectàrees, segons han informat els agents rurals.
Sí, els bombers han destinat 2 helicòpters, 2 avionetes de vigilància i atac i 21 dotacions terrestres per extingir-lo. El foc s'ha declarat cap a 11:15 del matí al barranc del Racó de l'Ermita, en una zona amb massa forestal i envoltada per camps de conreus. La prioritat dels equips d'extinció és atacar el flanc dret, una zona de molt difícil accés al fons del barranc.
I ara al migdia.
I a Badalona, també aquesta matinada, ha mort un home en l'incendi d'un pis del carrer Granada de la població. Els bombers han rebut l'avís cap a 2:15 de la matinada i quan han arribat a l'edifici, el foc estava completament desenvolupat per la façana.
Les flames també han calcinat l'àtic d'aquest bloc de 4 plantes. Quan els bombers han entrat en un dels habitatges, han localitzat el cos sense vida de l'home i també s'ha hagut d'evacuar els 33 veïns que ja han pogut tornar cap a casa seva un cop s'ha ventilat i descartat que hi haguessin afectacions a l'estructura. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquest incendi, ja que, segons els testimonis, la víctima era una persona molt conflictiva al barri i tenia diverses denúncies per agressions i problemes de convivència.
De fet, la Guàrdia Urbana ha confirmat que l'home tenia una 20ena de detencions per delictes greus. Es tracta de robatoris amb violència o intents d'assassinat. També tenia conflictes amb els veïns del bloc de pisos i fins i tot els havia amenaçat.
I alguns testimonis asseguren que recentment havia intentat matar el veí del segon i també va atacar una veïna del primer pis. A més, feia les seves necessitats a l'escala, posava la música a tot volum a altes hores de la matinada o també llançava coses pel balcó. La víctima vivia a l'àtic i a la façana del bloc de pisos hi havia una pintada que posava assassí. Els testimonis expliquen que la pintada va aparèixer després que la policia trobés el cap d'un noi de Vic a la muntanya de Can Rut. I segons la periodista Tura Soler, l'home que han trobat mort avui al pis va ser l'última persona que va veure en vida el noi de Vic.
I a Barcelona, centenars de taxistes s'han tornat a manifestar avui pels carrers de la ciutat en contra de les plataformes BTC. El sector del taxi de Barcelona continua assenyalant plataformes com Cabify, Uber o Bolt i diuen que si volen operar a Catalunya ho han de fer amb igualtat de condicions.
I és que els taxistes volen que les plataformes que ofereixen lloguer de vehicles amb conductor es regulin per les mateixes normes que el taxi. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat a Ràdio Estel que no calen més vehicles a Barcelona perquè ja hi ha suficients taxis per absorbir la demanda. Són declaracions al programa La Caravana.
Nos molesta mucho, por ejemplo, que se nos acuse de que faltan taxis en la ciudad y que saquen, como hizo Cabify la semana pasada, de colas de gente en la estación de Sants y la solución para ellos sea meter 1,000 o 2,000 coches más, cuando no faltan taxis. El problema es que los accesos y la ciudad está sobredimensionada de vehículos. La ocupación del espacio público tiene que estar regulada y meter más vehículos es totalmente contraproducente.
Una marxa lenta que ha arrencat a 11:15 des de les Torres Venecianes a la plaça d'Espanya. La marxa ha recorregut al centre de la ciutat per la Gran Via, on s'han aturat a l'alçada de Passeig de Gràcia.
Aquí a Passeig de Gràcia han fet una assemblea on han accedit, on han decidit aixecar aquesta protesta taxista. Això sí, han acordat que si el Ministeri de Transports no els abaixa les assegurances, col·lapsaran el port i l'aeroport de Barcelona.
I una altra decisió que han pres és que si abans de l'1 de setembre la Generalitat no elabora una llei per regular els BTC, tallaran les rondes i l'aeroport.
I més coses, anem ara cap a Palma de Mallorca, on hi ha novetats sobre l'esfondrament de la terrassa d'un restaurant la setmana passada. Un cas que, recordem, va deixar 4 víctimes mortals i més d'una 20ena de ferits. L'informe de l'Ajuntament diu, atenció, que la terrassa que es va esfondrar no tenia llicència i, per tant, allà no hi hauria d'haver entrat ningú.
El local sí que tenia llicència d'activitat com a bar i al soterrani on hi havia una discoteca també tenia els permisos en regla. Un informe que arriba després que tècnics municipals hagin fet una reconstrucció de l'esfondrament amb el recull de material material per la seva anàlisi i per fer després les proves de resistència, ja que tots els indicis apunten que la zona es va ensorrar per l'excés de pes i per obres que també s'havien fet al recinte. L'Ajuntament de Palma ha enviat els informes a Fiscalia. Si decideix imputar els propietaris, podrien ser acusats d'homicidi imprudent i lesions.
I passem pels jutjats, perquè d'aquí poc més de dues setmanes, el dilluns 17 de juny, està previst que comenci el judici per l'agressió sexual que va patir una noia a Igualada la nit de Tots Sants de l'any 2021. Un procés judicial que buscarà garantir al màxim la privacitat i el benestar de la víctima amb unes mesures preventives similars a les que es van activar a fa uns mesos durant el judici contra Dani Alves.
I això vol dir que la víctima declararà porta tancada per evitar que tingui contacte amb l'acusat, que seguirà la declaració de la noia per videoconferència juntament amb el tribunal, i tampoc es podrà reproduir cap imatge ni so de la víctima ni de la seva família per evitar, per tant, que siguin identificats. Els fets que es jutjaran van passar la nit de la Castanyada d'ara fa dos anys. L'acusat, que aleshores tenia 21 anys, va agredir sexualment i apallissar la noia, deixant-la en coma. La fiscalia li demana 45 anys de presó.
I per últim, els tres homes que van ser detinguts a l'abril, acusats de robar una casa de la partida Marimunt de l'Horta de Lleida, han acceptat una pena de fins a dos anys de presó que no compliran perquè faran treballs a la comunitat.
I en el judici totes les parts han arribat a un acord i la jutgessa va condemnar un dels acusats a un any i mig de presó i els altres dos a un any. La pena queda suspesa a canvi que facin treballs en benefici de la comunitat i que no delinqueixin durant dos anys. Es tracta de les primeres condemnes que es dicten per l'augment de robatoris registrats enguany a l'Horta de Lleida.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I obrim aquesta hora la informació esportiva parlant del futur entrenador del Barça, Hansi Flick, que ja és a Barcelona esperant que el club faci oficial el seu fitxatge. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El tècnic alemany ha avançat la seva arribada a la capital catalana per estar preparat per reunir-se amb la directiva del club quan s'arribi un acord amb l'agent de Xavi Hernández per la liquidació del seu contracte que volen tenir tancat abans de signar el de Flick. El futur tècnic del Barça ja se l'ha vist aquest matí en un luxós hotel al Passeig de Gràcia de Barcelona. Fins a l'hotel s'hi han desplaçat aquest matí dos empleats del club i tot fa pensar que l'anunci del seu fitxatge és imminent.
Dia de moviment als despatxos del club blaugrana, que no s'aturen. Avui es pot tancar també la renovació d'Héctor Fort.
El lateral del planter, que el proper mes d'agost ja farà els 18 anys, signarà un contracte fins l'any 2029. La renovació d'Héctor Fort arriba després de la recent renovació de Pau Cubarsí, que va firmar fins al 2027 amb una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. A l'octubre va ser Lamine Yamal qui va renovar fins al 2026.
I paral·lelament també el Barça ja ha iniciat converses per allargar el contracte d'Aitana Edmond Matí. El contracte que se li acaba el juny del 2025. L'oferta la convertiria en la jugadora més ben pagada de la plantilla del femení.
En canvi, Mariona Caldente marxarà del Barça un cop acabi la temporada i no renovarà el contracte amb el club blaugrana, que se li acaba el mes que ve. Caldente vol jugar en una lliga més competitiva com és l'anglesa, i la campanya que ve Mariona vestirà la samarreta de l'Arsenal. L'anunci tindrà lloc en els propers dies. D'altra banda, fins que no s'acabi la temporada a mitjans de juny, el Barça no farà oficial el nom del nou entrenador del femení.
I en futbol internacional masculí, atenció, perquè hi ha hagut sorpresa en la convocatòria de la selecció de Bèlgica per a l'Eurocopa.
No hi serà el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, tot i que ja està recuperat de la seva lesió al genoll esquerre, que l'ha tingut apartat del futbol tota aquesta temporada. Segons ha explicat el seleccionador belga, la decisió de no jugar a l'Eurocopa és del mateix jugador, que no vol patir una nova lesió amb la selecció, que l'allunyi de tenir opcions de començar la propera temporada amb el Madrid al 100%.
I d'altra banda, la convocatòria d'ahir de la selecció espanyola ha obligat a fer canvis a la llista de jugadors cridats per jugar demà al duel amistós entre la selecció catalana i el Panamà.
El seleccionador català Gerard López es mantenia a l'espera de noms com Cucurella, Lamine Yamal, Cubarsí, Gerard Moreno, Dani Olmo, Aleix García, aquest últim ja seleccionat amb la catalana. Com que García també ha estat cridat a files amb la Roja, no estarà disponible per al partit de demà. Tampoc hi serà Aitor Ruibal per motius personals, ni Gerard Moreno, que no s'ha acabat de recuperar dels problemes físics. Per això s'ha cridat a files a Joan González i Justin García. El partit amistós entre Catalunya i Panamà juga demà a les 7 de la tarda a l'estadi Nova Creu Alta de Sabadell.
Ja acabarem parlant de futbol sala per explicar-vos que el Barça s'haurà de jugar el passi de les semifinals de la Lliga amb un tercer partit que jugarà al Palau Blaugrana aquest dijous.
El Manzanares ha superat els blaugranes per 5-4 aquesta nit en un duel que s'ha disputat a la seva pista. El Barça ha tingut l'oportunitat per sentenciar l'eliminatòria, però la intensitat dels manxecs els ha acabat condemnant. Després d'un partit en què l'intercanvi de cops ha estat una constant, Puigverd ha avançat els culers a 6 minuts pel final. Malauradament, però un minut fatídic amb gols de Daniel i Cortés ha capgirat el marcador i ha evitat el triomf blaugrana. El decisiu partit es jugarà dijous a 2:15 del vespre.
Estel Migdia.
I obrim per acabar l'aparador de propostes culturals a Sant Cugat del Vallès avui, on aquesta setmana comença el Festival de Fotografia Alumini. Comença divendres i s'allarga fins al 14 de juliol i avui se n'ha presentat la programació d'aquest any.
Alumini, que és un espai de coneixement i divulgació fotogràfica on es pot gaudir de l'obra del fotògraf consagrats i emergents, tant nacionals com internacionals. El festival es planteja com una experiència visual en sales i l'espai públic de Sant Cugat i es complementa també amb un seguit d'activitats entorn de la fotografia d'autor. Aquest any es podran veure una quinzena d'exposicions. Destaquen les obres Salvi Danés, Laura Bosquian, Gravil Casas. La programació completa ja es pot consultar a la web lumini.cat.
I acabarem recordant-vos que el pianista Ludovico Einaudi actuarà el 8 de novembre al Teatre del Liceu en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Presentarà en directe un avançament del seu nou projecte que publicarà a finals d'aquest any.
El reconegut pianista internacional, autor de grans bandes sonores com Nomadland o El Padre, s'acompanyarà a l'escenari d'altres músics i farà sonar per primera vegada algun dels nous temes. Les entrades surten a la venda demà a les 11 del matí.
Doncs amb aquesta informació acabem edició per avui. Tornarem demà puntuals a les dues aquí a Ràdio Estel. Us deixem com cada dia de fil a sis amb la fabricació pròpia. Que vagi bona tarda.